Des del centre Ara i Així, als nostres estudis, Anna Bertran, fisio i psicòloga. Molt bon dia, Anna.
Bon dia, Mercè.
I avui amb un tema intens que deies, ostres, no n'hem parlat mai, dic, no? Em sembla molt que no i és un tema que jo crec que pot interessar a moltes de les persones que ens estan escoltant, ja no només amb l'àmbit, no, de les malalties, sinó en general. Avui volem parlar d'una emoció.
De la por. És el que dèiem, no? Al final és una de les coses que la majoria de les consultes que passo, la majoria de la gent que ve al centre, ho pateix. La por a rebre un diagnòstic després de les proves, la por a les visites recurrents on saps que pot haver-hi recaiguda o et poden donar una mala notícia o saber aquells símptomes que tens, no? Si és algo dolent o no és algo dolent, no? I és una emoció, això, molt comú, tant per la persona que pateix la malaltia, com per la família d'aquesta persona, com per tots en general a la vida.
Exacte.
Perquè al final és el que dius, no només en cas de malaltia, no? Vull dir, a tots ens ha passat, segur que tothom té un exemple al cap, de moments a la vida, o més d'un, on tens por d'alguna cosa, no? Normalment la por és una emoció que apareix com per predir el futur. O sigui, és una emoció que ve...
És una alerta. És aquella llumeta que s'encén en el cotxe, per exemple, que diu, atenció, no?
Exacte. Atenció, que penso que pot passar alguna cosa que no vull que passi.
Perquè normalment és en negatiu, no?
Sí.
Clar, no és una cosa positiva.
La por és l'alerta que apareix en el cotxe i que bàsicament és instint de supervivència. Normalment tots, quan tenim por a alguna cosa, és aquella necessitat de supervivència, sé que hi ha alguna que no anirà bé o que potser no anirà bé i que pot tenir repercussions en la meva vida. No només en la vida, és a dir, a la meva vida, sinó també en el meu estil de vida, a les persones que jo m'estimo, és a dir, és por a alguna cosa, tinc por de perdre alguna cosa que jo m'estimo.
Alguna cosa desconeguda, però que sabem que ens afectarà, no?
Sí.
No sabem de quina manera... Però ja ens estem anticipant moltes vegades perquè el cervell és el que va més ràpid que res i ho sap tot abans d'hora.
Es pensa que ho sap tot.
Sí, es pensa. Aquí hi ha la diferència.
Es pensa que ho sap tot i aquí està una mica el quid de la qüestió, no?
I el que ens juga amb males passades.
Exacte, exacte. La majoria de vegades, i això no sé si ho he dit aquí alguna vegada, però ho he dit moltes vegades a les xerrades que faig, el 90% de coses que pensem
no
acaben passant. Però tot aquest temps que tu has perdut pensant en tot el que pot passar sí que és un temps que emocionalment t'afecta i que fa que aquesta por vagi creixent, per tant l'ansietat va creixent, per tant el malestar va creixent, no? I és un temps, bueno, que no has pogut gaudir de la vida, per dir-ho així, no? Això és molt... és relativitzar molt la situació i hi ha situacions on hi ha por i per res és per relativitzar-ho, vull dir, és normal que n'hi hagi, no? Però sí que és veritat que està bé poder ser capaços de veure quan aquesta por se m'està emportant per davant i m'està fent més mal que bé i saber què puc fer per canviar-ho.
El tema és que fins ara no s'ha parlat mai tant de les emocions com fins ara i llavors hem crescut, no?, una miqueta amb aquesta dinàmica de no saber-les gestionar i sobretot aquestes, entre cometes, negatives.
Exacte, que no són negatives, que això sí que ho hem parlat, no?
Sí,
tu i jo, que...
però per entendre'ns, per això dic entre cometes,
exacte.
No?
Podríem dir aquelles que ens generen malestar, que per això les veiem com a negatives, no? Però bàsicament ens està avisant de que hi ha alguna cosa que a mi em preocupa i m'està avisant de què puc fer, o sigui, m'està avisant de que hi ha una cosa que em preocupa i això em dona eines per saber què puc fer per canviar-ho i perquè em deixi de preocupar. La qüestió amb la por és saber identificar-la i saber raonar si aquesta por té un fonament o no té un fonament. Moltes vegades tenim por a coses que no tenen cap fonament. Per exemple, ara et poso un exemple molt així. Gent que té por d'anar amb cotxe. Hi ha gent que té por d'anar amb cotxe i mai ha tingut un accident de trànsit, no? Llavors, és una por poc fonamentada, entre cometes.
Seria una creença?
Seria una creença moltes vegades lligat a experiències o a situacions que hem viscut, però no necessàriament les he d'haver viscut jo en primera persona, sinó que potser passar-me el dia veient el telenotícies on hi ha accidents mortals fa que...
em generi.
Exacte. Que em generi aquesta por com si jo l'hagués viscut en primera persona, no? Llavors, el primer és poder identificar això, si aquesta por està raonada o no. Ara et poso un altre exemple. Una persona que està que té revisió, per exemple, a visita oncològica, no, de persones que nosaltres parlem, i tractem, perdona, que té visita a oncologia i que li donen resultats d'unes proves que diran si aquell tractament que jo estic fent està anant bé o no està anant bé. Clar, que jo el dia abans de la visita o dos dies abans de la visita estigui nerviosa i tingui por de que em puguin donar resultats dolents és el més normal del món. El problema ve quan aquesta persona, tres setmanes abans de la visita, ja té por, ja comença a créixer l'angoixa, ja comença a créixer el malestar per allò que li diran d'aquí a tres setmanes. No? I que ara mateix que jo estigui amb por quan falten tres setmanes, no canvia res. És a dir, els resultats de les proves no canviaran, el diagnòstic que em donarà el metge no canviarà, no? I aquí sí que és quan aquesta por es torna invalidant i fa que siguem que ens convertim, per dir-ho d'alguna manera, en persones poc funcionals, perquè quan realment una persona té por, ens tornem completament, no? Vull dir, superpoc funcionals, només tens allò al cap, no pots fer res més, no pots pensar en res més.
Supercondicionat.
Supercondicionats, sí. Llavors...
A més, en bucle, no?
A més, en bucle.
Clar, que només hi ha això al cap.
I quan només hi ha això, això encara creix més. O sigui, es converteix, no?, com en una roda de hàmster que cada cop la bola es fa més grossa i més grossa i més grossa i no podem sortir d'aquí. Val? Llavors, un cop les persones podem identificar allò que ens està fent por, jo sempre recomano la consulta a fer un exercici de raonament de dir, aquesta por que jo estic tenint té algun fonament? Com l'exemple que he posat del metge, de la visita al metge. Jo ara mateix puc fer alguna cosa? Està pensant tota l'estona en què em dirà el metge d'aquí tres setmanes? Canviarà el que el metge em dirà d'aquí tres setmanes? I vaig més enllà, no? Si d'aquí tres setmanes la resposta del metge fos les proves no han anat bé, és a dir, el resultat fos negatiu, jo què m'he estat perdent aquestes tres setmanes? Perquè potser m'he estat perdent anar amb les meves amigues i passar-m'ho bé i gaudir de la vida, m'he estat perdent anar a recollir els meus fills a l'escola perquè estava tan angoixada que només podia pensar en això. No, una mica és com anar més enllà. I també pensar, si realment hi vaig i les proves surten malament, ja ens preocuparem d'allò quan arribi el moment, no? Perquè si jo ja començo ara amb la por, estic barejant al meu cap un munt de coses que no sé si seran possibles o no. No? Si em donen un mal diagnòstic, què faré? Hi ha tractaments? No hi ha tractaments? És a dir, t'estàs muntant una pel·lícula que potser el metge et diria...
Amb això som experts, eh?
Amb això som expertíssims. Potser el metge et diria, mira, doncs aquest tractament no ha anat bé, però no pateixis perquè n'hi ha un altre que tal, per dir alguna cosa, no? No sempre és així, és evident.
I que dins de la gravetat o els resultats, aquest és inclús millor que no pas l'altre. No?
Exacte.
Que també mirem el que hi ha, no?
Exacte.
I que, bueno, que aquestes coses poden passar.
Exacte.
És una però mica... clar, sempre tenim el sí, però. Malgrat tot, però. No?
Però què?
Que sempre busquem.
Sí.
Buscar arguments, no? O justificar-nos.
I de què ens serveix això?
Sí, però moltes vegades és inevitable.
Sí.
Ens sí. Costa, perquè no estem acostumats a treballar les nostres emocions, no? Els sentiments, els pensaments.
Sí, per això jo recomano fer aquest exercici de raonament i després també fer coses que ens distreguin. L'altre dia parlava amb una pacient, això és un cas real, no? Que em deia, bueno, està en un procés complicat de càncer, és així, i està molt angoixada, normal. I l'altre dia em deia, ostres, he anat a dinar amb el meu jefe, que clar, està de baixa, feia mil anys que no el veia i tenien molt bona relació, he anat a dinar amb ell, m'ho he passat tan bé, Anna, feia tant de temps que no reia, per un moment me'n vaig oblidar fins i tot de tenir la malaltia. I aquí va ser com, vale, és que necessites més d'això i
menys
d'estar tancada a casa donant-li voltes al teu coco, perquè la situació és la mateixa. Però pots decidir estar dintre de casa teva, donar-li voltes al coco o sortir a gaudir i el dia que vingui la visita al metge, que és el que dèiem, ja veurem què fem, no? És una mica el ara i aquí, que també ve una mica pel nom del nostre centre, ve una mica també amb aquesta intenció. Que sóc conscient que això és molt fàcil de dir i no tan fàcil d'aplicar i això ens passa a tots, no? Però, Però sí que és veritat que hem de poder ser capaços, ara que comencem a parlar de les emocions, que sabem més de què van aquestes emocions, hem de poder ser capaços també d'intentar dominar el nostre cap. Nosaltres som amos del nostre cap. El meu cap segueix en bucle perquè jo li permeto. Si jo en aquell moment dic, prou, deixo de pensar en això, vaig a posar-me a fer exercici fins que estigui tan cansada que no pugui més, i això la gent esportista ho entendrà, perquè molta gent fa esport perquè justament li ajuda a desconnectar. És a dir, tenim eines per ajudar-nos a controlar el nostre cap, no? Doncs una mica és fer aquest treball i fer aquest exercici.
I no quedar-nos en aquest estat de víctima, no? Que no ens condueix enlloc al que tu deies. I no es tracta d'un dia per l'altre que no passa res, no? Sinó fer un entrenament perquè tampoc ens aporta res de bo quedar-nos en aquest estat.
Exacte. És fer aquest entrenament i voler-lo fer. Perquè hi ha gent que em diu, és que jo no puc fer-lo, no? I dic, és que no és que no puguis, és que has de voler-ho fer.
Lo fàcil... Tu tries si ho fas o no ho fas.
Totalment.
Són els pensaments que segurament t'estan dominant i t'estan dient que no pots.
Exacte.
Però clar, arribar a aquest punt, Anna, no és fàcil, eh?
No. No. Per això he donat aquestes quatre pautes, però per això també estem els professionals, clar, no? Per donar recursos més personalitzats a aquella persona que li puguin ajudar en el seu cas i per poder anar fent un seguiment de dir, vale, què has intentat? T'ha funcionat? No t'ha funcionat? No? Però una persona ha de voler fer aquest canvi, no? I hem de pensar, que és el que t'anava a dir, que pel nostre cervell, lo fàcil és el que jo he fet tota la vida. Per tots, per tu, per mi, per tots en aquest món, el que més fàcil ens surt és el que he fet sempre. Per això aquesta tendència a pensar que no podem canviar. Però això no és cert, no? I afortunadament, si una cosa bona tenim avui en dia, les xarxes socials, la tele i de més, és que tenim molta informació a l'abast de tothom.
Molts professionals.
Molts professionals. És cert que a vegades no bons professionals i que aquí també s'ha de poder fer un cribatge, no?
I tant.
Vull dir, tot té coses positives i negatives, però sí que és cert que tenim la informació perquè qui vulgui comenci a investigar sobre les emocions, sobre què signifiquen, sobre què puc fer amb elles i pensar una mica dintre del meu cas i de les meves circumstàncies específiques què puc fer jo per intentar canviar. Hi ha una cosa que és molt clara, que jo sempre dic, que és si no canvies res, no és meva aquesta frase, eh? No sé ara dir-te d'on l'he tret, però és una frase típica. Si no canvies res, res canviarà. Llavors, jo animo...
O si vols resultats diferents, fes coses diferents.
Ah, exacte, exacte.
Fent el de sempre, tindràs els mateixos resultats.
Exacte. Jo animo sempre als pacients que venen a la consulta, comença canviant alguna cosa, una petita cosa. És a dir, no podem pretendre que una persona que tota la vida ha estat de menjar-se el coco i entrar en bucle, de cop i volta, no es mengi gens el coco. Això no és realista. De fet...
Encara ens estressem més.
Aquí.
Perquè
la
no ho
pressió
estem,
mental.
No ho estem aconseguint.
Clar. La pressió mental que a tu et comporta fer això és insostenible. Clar, que tires la tovallola. Comença per una petita cosa. Comença per dir, val, doncs ara segueixo un bucle, em permeto seguir un bucle tota l'estona que vulgui i després, d'aquí mitja hora... agafaré una llibreta per dir alguna cosa i escriuré en 5 minuts aquelles idees principals del meu bucle. És una petita cosa, això ho podem fer tots. Això ja canvia alguna cosa, perquè, per exemple, posar aquestes emocions i aquest bucle en paper fa que jo pugui baixar les emocions a terra, que diríem, no? I posar una mica d'ordre. Ja és fer alguna cosa. Val, doncs el següent dia, o després d'una setmana d'estar fent això, d'apuntar a la llibreta, la setmana següent... apuntaré la llibreta i després sortiré 5 minuts a la terrassa, al carrer, a que em doni el sol o a caminar durant 10 minuts, durant mitja hora, a pas ràpid. O sigui, intentar buscar activitats que trenquin amb aquella dinàmica que nosaltres tenim. I això poden ser, són exemples que jo crec que són aplicables a qualsevol persona, són coses molt senzilles i que ja marquen una diferència. Encara que aparentment sembli que no fas res, ja és aquest petit canvi que fem. I aquí la persona que es proposa i es compromet a fer això comença a veure que sí que hi ha una altra manera possible i que sí que comencen a canviar les coses. Començo a veure algun canvi i aquí és una mica on jo aconsegueixo, ara perquè parlem de la por, però aconsegueixo veure la por des d'una altra perspectiva, veure l'ansietat des d'una altra perspectiva, i a partir d'aquí, quan jo em vaig com... És, o sigui, és quan jo vaig sent capaç, exacte, d'empoderar-me i de veure aquesta emoció des de lluny.
I que depèn de mi.
I que depèn de mi. A vegades, però no sé si t'ha passat, quan tenim por o ens sentim malament, és com que només veiem allò. No? És com que et veus tu en un pou molt profund i al teu voltant tot és angoixa o tot és por. I sembla que et perds a tu com a persona no? que domina la seva vida. Quan incorporem aquestes petites activitats, com això que he dit, del paper o d'anar a caminar o així, estic fent una altra cosa, per tant això em permet veure una mica aquesta emoció en perspectiva. I això és el que m'empodera i el que fa, no? El que em comença a donar eines per sortir d'això. No sé si s'entén bé la idea.
I que està a les meves mans.
I que està a les meves mans.
Jo puc dominar una miqueta, no? La meva vida, la meva ment, les meves accions i, per tant, els meus resultats.
Exacte, exacte. Aquesta és la idea una mica. És cert que no hi ha fórmules màgiques com amb res en salut.
Ni matemàtiques, eh?
Ni matemàtiques per tothom.
Perquè el que funciona bé per un no funciona per l'altre. Per 100%. Tant, cadascú ha de buscar una mica la seva estratègia.
100%.
Però... I el seu professional.
Exacte. La seva estratègia i el seu professional, no? I algú amb qui crear vincle. Perquè també, mira, aprofito que dius això, no? Gent que m'ha vingut a la consulta de... És que jo he anat moltes vegades a un psicòleg i a mi no m'ha servit de res. Bueno, potser no has trobat el psicòleg que, amb qui tu connectes, que realment, no? Amb qui tu encaixes. Vull dir que això també és molt important, no? No rendir-nos en això. Però també és veritat que per tota aquella gent no tothom potser té recursos, no? Per anar a un psicòleg i pagar-s'ho per privat. Hi ha moltes petites coses que podem fer individualment. La qüestió és això que tu deies, trobar les petites coses que a tu t'ajuden a obrir-nos a sortir una mica del bucle i experimentar.
I com la por, podríem parlar de moltes altres emocions. La qüestió és no quedar-nos, no?, en aquest anclatge que no ens fa fer passes endavant, tot el contrari, i si no, doncs buscar ajudes, que per això hi esteu vosaltres. Anna Bertran, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estoneta amb o sense por, però fem-ho.
Gràcies, Mercè.
Fins a la propera, bon
Fins
dia.
Fins la propera.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.